Al matí, amb Raquel García. Fem salut amb el Parc Taulí.
Un any després de l'esclat de la pandèmia, la situació sanitària i les restriccions estan tenint efectes notables en la salut mental de la població. De fet, segons diverses enquestes, l'ansietat ha crescut, atenció, un 20% entre la població com a conseqüència directa de l'estrès i també de la situació social i econòmica que vivim. Unes dades que els professionals de salut mental del Taulí esperen que empitjorin amb la crisi que està per arribar. Els primers mesos d'aquest 2021 també han crescut les temptatives de suïcidi en els joves d'entre 14 i 15 anys. Tant a Catalunya com també a la nostra ciutat, al Parc Taulí, un 80% en comparació amb els primers mesos de l'any passat. Per abordar l'impacte de la pandèmia en l'àmbit emocional, a la ciutadania, doncs avui parlem amb el Diego Palau, que és el director de Salut Mental del Taulí. Bon dia, doctor.
Hola, bon dia, Raquel.
A veure, doncs, amb aquestes xifres, no, que ara desgranàvem, realment l'impacte de la pandèmia en la salut mental ha anat en augment. Podríem dir que fins i tot vivim una altra pandèmia, una pandèmia de salut mental?
Bueno, al principi es parlava de la quarta onada i que la quarta onada seria els problemes de salut que no s'havien pogut atendre durant les primeres onades i la onada de la salut mental. Esperem que no hi hagi una quarta onada de la Covid, no? Uh-huh. I que tampoc hi hagi la quarta onada de la salut mental, però malauradament ja tenim, com tu has comentat, indicis de que això no està sent ja així. Com has dit, hi ha dades de que s'han incrementat un 20% els problemes d'ansietat i de depressió, que ens preocupa també moltíssim, entre la població general. Això sense comptar amb les descompensacions que estan patint les persones que ja tenien problemes de salut mental.
Esteu notant, de fet, aquest increment al Parc Taulí? Han augmentat el nombre de primeres visites, fins i tot, de salut mental?
Bueno, nosaltres tenim un programa de col·laboració i integrada amb l'atenció primària i per tant treballem en xarxa i estem gestionant aquesta demanda en col·laboració amb els equips d'atenció primària. Ara tenim previst d'incrementar les properes setmanes el suport psicològic que facilitem a les persones directament en els centres d'atenció primària per fer front a aquest increment que estem notant. En principi, amb aquest programa de gestió, moltes de les demandes es gestionen en col·laboració amb l'atenció primària i, per tant, no han suposat una psiquiatrització dels problemes de salut, sinó que s'estan poguent resoldre en col·laboració amb l'atenció primària.
Que és molt important, no?, aquest treball en xarxa amb l'atenció primària. Com es reforçarà? Perquè ha dit que en els propers dies, no? Com hem d'imaginar doncs, aquesta planificació?
Bueno, bàsicament incrementant el suport psicològic, o sigui, especialment en la franja de pacients adults. A nivell d'infantil ja teníem una presència important en tots els centres d'atenció primària. Tot això la recolzarem a nivell de cartera de serveis. Uh-huh. Oferirem més possibilitats d'accedir als psicòlegs, amb la possibilitat d'accedir directament als psicòlegs, als psicòlegs especialistes, tant d'adults com d'infantil, per atenció individualitzada, i reactivarem l'atenció grupal, que bueno, amb la pandèmia també hi ha hagut canvis en la forma de prestar serveis i estem utilitzant molt cada vegada més els serveis de teleassistència, de videoconsulta, que en salut mental tenen una especial cabuda perquè, bueno, d'alguna manera tenen suficient qualitat com per poder substituir la visita presencial.
Ara parlarem també d'aquests canvis, no? Tots ens hem adaptat a aquesta pandèmia. Nosaltres ara aquesta entrevista s'emet per la 94.6, però també a través de les xarxes socials, no? A través d'Instagram, amb les possibilitats que ens ofereix la tecnologia. Però primer volia que ens especifiqués també doncs, a les patologies mentals que creu que doncs, van a l'alça, no? Arran d'aquesta pandèmia, que ja apuntava doncs, la depressió, l'ansietat, però...
Sí, també... estem a nivell d'un estudi, estem fent un seguiment dels problemes de salut mental que poden tenir les persones que han sobreviscut a una situació que ha posat en perill la seva vida, com és passar per la UCI o estar ingressat al taulí, i estem fent un seguiment estret d'aquests pacients amb un estudi finançat a nivell nacional, i perquè sí que estem detectant que hi ha alteracions cognitives, alteracions de memòria, de capacitat executiva, i també problemes d'ansietat, trastorns d'estrès postraumàtic en alguns casos, increments d'ansietat i de depressió en aquests casos, i per tant mereix la pena fer una atenció especialitzada i posar l'èmfasi en cuidar aquestes persones que han sobreviscut després d'una estada intensa i complexa en una UCI, i que després es troben en seqüeles, no?
Totes aquestes o aquests serveis, no, a nivell de recursos, com van? No sé si s'estan assumint bé aquest increment de pacients, o perquè evidentment fins i tot l'OMS, no, alertava de que aquesta situació es viu no només a casa nostra, sinó evidentment a tot el món, i que es necessitava fer una inversió, no, en el tema de salut mental, que a més és un àmbit, no, un sector que abans de la pandèmia ja la situació no era gaire bona. Llavors, no sé, a nivell d'inversions, si s'està donant tot el suport que es necessita, no? Veient i comprovant aquestes xifres que explicava.
Bueno, nosaltres, des de Parc Taulí, des de les societats científiques, hem reclamat més ajuda. És clar que ara l'emergència era l'emergència per salvar vides i per poder fer PCRs, ingressos hospitalaris, i per tant tothom està d'acord que això és lo prioritari. Però no hem d'oblidar que l'atenció a la salut mental és imprescindible per aconseguir una qualitat de vida i per poder evitar problemes de salut que limiten molt fins i tot l'esperança de vida. No hem d'oblidar que entre les principals causes que redueixen l'esperança de vida en Espanya estan els problemes de salut mental. Són la tercera causa en anys de vida perduts, tant en homes com en dones, concretament el suïcidi, no? Que és conseqüència directa de problemes de salut mental. Per què? Perquè afecta a persones relativament joves i perquè, bueno, per tant, té un impacte en reducció de anys de vida perduts extraordinari. Recentment es publicava un article en una revista de gran impacte en el que es calculava als Estats Units els anys de vida perduts per la Covid i els anys de vida perduts pel suïcidi, no? De l'any passat, no? De l'any 2020. I realment estaven a la par. Per què? Perquè la Covid ha afectat sobretot a persones d'edat avançada, i en canvi el suïcidi, que no s'ha reduït, de fet esperem que hi pugui haver un increment, realment afecta a persones molt més joves, amb la qual cosa l'esperança de vida es retalla, no? I aquí sí que hem de reclamar, la OMS lo deia, un esforç d'inversió de recursos per poder fer front no només a uns problemes que afecten la qualitat de vida, la funcionalitat de les persones i de les famílies, sinó també el que pot acortar la vida, no?
I més tenint en compte, no, la incertesa del moment, no, que és una pandèmia que, malgrat evidentment han arribat les vacunes i s'estan fent totes les mesures de prevenció i les restriccions que mana el Procicat, la realitat és que encara, no, anem veient al final, no, la llum, però encara no tenim allò, constància de quant de temps s'allargarà aquesta situació, i suposo que això també és un factor a tenir en compte.
Sort de les vacunes, perquè realment sí que havíem observat que en els nostres pacients, les persones que ja pateixen malalties mentals i depressions, psicosis o en la infància, hi havia hagut en la primera onada, no havíem observat un empitjorament dels problemes de salut mental, però a partir de la segona onada sí que hem vist que aquestes persones, sobretot pels factors que tots patim, però que en les persones més vulnerables afecta més l'aïllament social, les dificultats de rebre suport, ajuda, contacte amb els seus familiars, amb els seus amics, amb la comunitat, tot aquest aïllament que impedeix pues, accedir a l'ajuda. I també no s'han d'oblidar que, d'alguna manera, que si no mantenim accessibles els serveis sanitaris, lògicament aquesta onada no rebrà atenció. Si unim aquesta situació una reducció de l'accessibilitat de les llistes d'espera dels serveis de salut mental, tenim una tormenta perfecta perquè ens estalli els problemes de salut mental i s'arribi a incrementar, que no volem i esperem que no sigui així, pues les conductes suïcides. Com has comentat al principi, sembla que està passant en els joves.
Això volíem comentar, no? Doncs aquestes dades, aquest increment de temptatives de suïcidis en els joves, no? Perquè a què atribuïu, no? Que sigui específicament en els joves, no sé si en els números dels adults les xifres són similars.
Sí, bueno, és un anàlisi que hem fet aprofitant que disposem, som l'única comunitat que té un registre de tentatives de suïcidi que es pot consultar online per als professionals, que és el Codi Risc Suïcidi i que obliga tots els hospitals de Catalunya a fer una intervenció prioritzada a les persones que han sobreviscut a una tentativa i, per tant, podem accedir a les dades. A finals de febrer, fa uns pocs dies, vaig revisar les dades i, efectivament, en els darrers 6 mesos hi havia hagut un increment molt especial en joves. Fonamentalment, a partir de 14-17 anys, en 6 mesos, un 30%. Però és que en els 2 últims mesos, tu ho has comentat, en el mes de febrer l'increment és del 80%. És veritat que si comencem a comptabilitzar mesos abans, quan van començar el curs escolar, etc., l'increment és menor, és d'un 30%. I això també l'hem observat al Taulí, perquè aquest increment de les tentatives en joves no s'ha produït en els adults. No? En els adults, fins i tot, comptant amb el període de tancament, hi ha hagut una reducció petita, però hi ha hagut una reducció d'un 10-13%. Per tant, s'està produint una situació especial amb els joves que no tenim explicacions, però no l'hem pogut estudiar, diguéssim, com ens agradaria, i ho farem. Probablement estan sotmesos a... L'explicació és molt senzilla. Els joves estan sotmesos a totes les condicions d'estrès habituals, han tornat a anar a les classes, a més en unes condicions difícils, amb una reducció de la presencialitat, amb aïllaments puntuals quan hi ha contactes amb Covid o contagis, i en canvi viuen una situació de tancament, no? D'aïllament. No poden quedar amb els amics, no poden fer activitats d'oci, no hi ha vàlvules d'escapament que permetin compensar aquest increment de l'estrès normal, lògic, de les obligacions i les responsabilitats amb una possibilitat d'oci que no existeix. No existeix per ningú, però pels joves sembla que les està fent especial mal, no?
Vivim una època convulsa i especialment és molt complicat avui dia, no? Ser jove, per tot el que explicava, no? Per aquesta necessitat de relacionar-se, no? De conviure, i que ara doncs és molt complicat. Per cert, recomanem, no? Per als nostres oients, la pàgina del Partaulí, el Manju, no? Que també doncs ofereix suport i acompanyament per si algú ens escolta, i ara ens queden pocs minuts, i vol indagar més, no? Doctor, en aquesta pàgina trobaran molts recursos.
Efectivament, tenim una plataforma d'ajuda, d'informació i, a més, de contacte directe amb nosaltres, que és Manju, que, per cert, també ha incrementat exponencialment el nombre d'usuaris, no només de Sabadell, sinó de tot el món, especialment de Latinoamèrica. En els últims 2 mesos hi ha hagut quasi 4.000 usuaris en Manju, i, és una pàgina que ofereix un servei i una accessibilitat que ara cobra més valor, no? El Departament de Salut també ha llançat algunes apps de gestió emocional per joves i per adults, que també aprofito per comentar, perquè bueno, serveixen per fer un screening de uh-huh. patologies o de problemes de salut mental, que després te permet accedir a una ajuda efectiva.
No sé si també doncs, us preocupa o creieu que potser doncs, hi ha gent que pateix els efectes de la pandèmia i que, per exemple, doncs, no arribarà doncs, a demanar ajuda. Com ho hauríem de fer també per trencar tots aquests mites, no? Tots aquests estereotips?
Bueno, molt bona pregunta, Raquel, perquè un dels principals obstacles per accedir als serveis és el desconeixement, és l'estigma, és els prejudicis, no? El pensar que els problemes de salut mental són debilitats, són problemes personals, no? I bueno, sabem que no és així, que hi ha un mal funcionament del nostre cervell i que ens impedeix pues, continuar amb la nostra vida, continuar gaudint dels nostres amics. I en una situació com aquesta, en la que estan sotmesos a una situació d'estrès continuat en el temps, tan intensa, i a més, com has comentat abans, amb unes conseqüències socials i econòmiques i molt importants, realment bueno, hem de tractar de fomentar, de treballar aspectes de resiliència i sobretot comptar amb l'ajuda no només dels professionals, sinó també de tota la comunitat, dels amics. Mantenir el contacte sempre serà una vacuna per als problemes de salut mental, no? Mantenir els contactes positius, no? Uh-huh. Fomentar la salut mental positiva, que moltes vegades a través de les relacions amb altres persones, però també amb activitats saludables, no? L'exercici físic, les rutines saludables, l'alimentació saludable. Un exemple clar de descompensació són els trastorns de conducta alimentària, que han experimentat en joves un increment molt important. Tenim ara, en alguns moments, col·lapsada la unitat d'hospitalització de joves per casos de trastorns de conducta alimentària que requereixen hospitalitzacions molt perllongades, no? Per tant, vida saludable per prevenir les conseqüències de l'estrès en la nostra salut mental.
Quan diu que està col·lapsat doncs, aquest servei, què vol dir? Hi ha llista d'espera? No sé si s'està tenent i fent diagnòstics també a través d'aquests serveis que abans comentava, telemàtics?
Uh-huh. No, bueno, nosaltres tenim una gestió, tenim un equip de professionals molt qualificat i una gestió molt eficient dels pocs llits que en tenim. Tenim previst pues, bueno, disposar de més llits en els propers mesos, però amb els llits que tenim no podem dir que tenim llista d'espera. El que fem és prioritzar l'atenció. Uh-huh. I en el cas dels adults hem innovat incrementant altres modalitats d'hospitalització menys restrictives, com és l'hospitalització domiciliària. Hem passat de tenir pues, 15 pacients en domiciliària a tenir 18, i durant el lockdown, en el moment de l'aïllament, també ho vam fer amb joves, no? Uh-huh. També hem potenciat el que és l'hospitalització de dia, és a dir, altres modalitats per evitar que es col·lapsi realment el servei i tenir a persones greus sense una atenció adequada. Això, afortunadament, no ens ha passat.
Perquè quants llits tenen ara i quants esperen tenir en els propers... dies,
bueno, per diferències, diguéssim, tenim operatives de joves, 10 llits, i bueno, esperem tenir 16 en els propers mesos, uh-huh. Quan es pugui pues, completar pues, tot el procés d'adequació del servei, no? Que, per cert, pues, està lligat a tot aquest increment extraordinari de recursos d'hospitalització que ja s'ha anunciat i que tindrà el Taulí i que permetrà adequar l'oferta de serveis a les necessitats reals de la població, no? en nombre de quiròfans, de llits, etc. No? En aquesta conjuntura millorarà en els propers mesos les urgències psiquiàtriques, igual que totes les urgències del Taulí. Les urgències psiquiàtriques són un espai realment també que volem i tots pensem que ha de millorar i que amb aquests canvis no només tindrem més llits d'infantojuvenil, sinó també unes urgències psiquiàtriques més adequades al segle que estem vivint.
D'altra banda, també volíem posar en el focus en els pacients que han passat molt de temps, no?, ingressats per coronavirus. No sé si hi ha també estudis o si sabeu si aquest pas per l'UCI també deixa seqüeles en la salut mental.
Sí, efectivament, estem realitzant un estudi amb els companys de la UCI, en el que sobretot està liderat per una neuropsicòloga del nostre equip de recerca i de la UCI, i hi ha un increment sobretot de patologia ansiosa, bàsicament estrès posttraumàtic. A vegades no arriba a tenir tots els símptomes del diagnòstic, sinó que són casos subsindròmics, o sigui, flashback. Bueno, el estrès posttraumàtic és una situació de molta angoixa associada a reviure els moments en què la teva vida ha estat en perill, no? I has estat aïllat, has estat, a pesar de la cura extraordinària dels equips d'infermeria, de mèdics del Taulí, del suport i del contacte a través de videoconferències amb les famílies, que tots podem veure a través de la sèrie aquesta que s'ha estrenat, no? De Vitals. No? En tot cas, aquest és un dels problemes, i l'altre són els dèficits cognitius. L'estar inconscient o amb problemes d'oxigenació i també especialment el propi efecte neurotròpic dels virus sembla que té uns efectes cognitius, dèficits de memòria, d'atenció, que persisteixen més enllà de la sortida de la UCI i que són també susceptibles de rehabilitació, igual que es rehabilita el tornar a caminar, a moure's, a recuperar la massa muscular, també s'ha de recuperar la capacitat cognitiva, no? I perquè hi ha un grup de persones que pateixen aquest tipus de seqüeles com a conseqüència de patir Covid, no? I de les circumstàncies en què s'ha produït la seva recuperació.
Doncs, doctor Diego Palau, director de Salut Mental del Taulí, gràcies per passar pel matí per desgranar-nos aquestes xifres i també explicar-nos com avancen tots aquests estudis. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies, Raquel, per aquesta oportunitat. Gràcies.
Al matí, amb Raquel García.